Dilluns són les 8, comença el Supermatí. Bon dia, és dilluns 23 de març del 2026. A Torroella de Montgrià ha sortit el sol quan passava un minut de tres quarts de set, i estan ara a una temperatura de 9 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres temes, que una vuitantena de persones es van concentrar aquest divendres davant el Consell Comarcal del Baix Empordà com a mostra de rebuig d'una agressió física a una professional dels serveis socials bàsics per part d'un usuari. I també que la Volta Ciclista a Catalunya donarà l'altra de sortida avui, 23 de març, a Sant Feliu de Guíxols, i que Palamós reobre el Passeig del Mar després de la reforma integral. A l'entrevista d'avui parlarem amb Juanjo Rovira, director del MIC Futbol, el prestigiós torneig de futbols del futbol base, que acull, com cada any, la Costa Brava. I també, com cada dilluns, ho acabarem amb Oriol Bernà, qui ens porta els resultats esportius més destacats del cap de setmana dels equips baixempordanesos i també gironins. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 23 de març del 2026, aquí, al Baix Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Joan.
Una vuitantena de persones s'han concentrat aquest divendres davant el Consell Comarcal del Baix Empordà com a mostra de rebuig d'una agressió física a una professional dels serveis socials bàsics per part d'un usuari.
Des del sector asseguren que no es tracta d'un fet aïllat, sinó que forma part d'una realitat creixent. Assenyalen que aquestes situacions posen en risc la integritat dels professionals i debiliten un servei públic essencial per a la cohesió social. Per això reclamen que els professionals dels serveis socials siguin reconeguts com agents de l'autoritat i que s'apliquin mesures preventives per garantir la seguretat, així com protocols clars d'actuació en situacions de violència.
I SOS Costa Brava ha valorat positivament l'aprovació del nou decret que ha de protegir les fanerògames marines al litoral.
Considera, però, que cal anar més enllà perquè la normativa sigui realment efectiva. L'entitat reclama que s'incorporin mesures concretes com l'obligatorietat d'utilitzar la cartografia oficial de les fanerògames amb l'objectiu d'evitar que les embarcacions puguin fondejar en zones protegides al·legant desconeixement.
I el projecte Hidronet Baix Ter, cofinançat per la Fundació Biodiversitat en el marc dels fons europeus Next Generation, es va presentar divendres a Torroella de Montgrí, aposta per transformar la gestió de l'aigua al tram baix del riu Ter amb un model basat en la natura.
Amb un pressupost global de prop de 3 milions d'euros, la iniciativa vol donar resposta als problemes recurrents d'inundacions que afecten diversos nuclis urbans del Baix Ter, provocats en gran part per la reducció històrica de les zones inundables i un sistema de drenatge centrat en l'evacuació ràpida de l'aigua.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
David Martín presenta la candidatura de Junts per Palafrugell a les pròximes eleccions municipals.
Martín ha presentat el lema ara a Palafrugell com a eix de la seva candidatura a l'alcaldia del 2027. El candidat defensa un canvi profund al municipi i critica la manca de lideratge del govern actual, segons el seu punt de vista. El projecte posa el focus en habitatge, seguretat, economia, joves i qualitat de vida, amb el suport de dirigents del partit. Ho ha presentat en un acte al Museu del Suro aquest dijous passat.
I no marxem de Palafrugell perquè l'Eurilka Màster de Calella de Palafrugell supera els 80 inscrits a un mes de la regata.
Tot a un mes de la celebració, que tindrà lloc del 16 al 19 d'abril. La competició, una de les més destacades del calendari internacional de Vela Màster, preveu assolir xifres similars a les de l'any passat.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Palamós reobre el Passeig del Mar després de la reforma integral.
Palamós reobre el Passeig del Mar el 27 de març, després d'una reforma de prop de 7 milions d'euros. L'obertura es farà amb un acte festiu i el projecte continuarà amb una segona fase per connectar amb la Platja Gran.
de 600 ballarins omplen Torroella amb el festival Soc de dansa urbana. Berta.
Més de 600 ballarins han participat al festival Soc de dansa urbana a Torroella de Montgrí. El certamen ha omplert carrers i l'Espai Ter amb exhibicions i tallers, consolidant-se com un referent a Catalunya.
I prop de 300 persones participen en la novena caminada per la igualtat.
Prop de 300 persones han participat en la caminada per la igualtat entre Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. L'activitat, dins els actes del Dia de les Dones, ha recorregut diversos municipis del Baix Empordà.
El Festival Portal Blau celebrarà aquest any la seva 19a edició amb una programació de prop de 30 activitats entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, Maria.
Aquesta és una proposta que tornarà a combinar música, arts escèniques i espais de pensament en diferents escenaris de l'Escala i Empúries. El festival manté així l'aposta per allargar l'activitat més enllà dels mesos centrals de l'estiu i reforçar una oferta cultural estesa durant bona part de l'any.
I la Volta a Catalunya donarà el tret de sortida avui, 23 de març, a Sant Feliu de Guíxols.
Estarà format per més de 150 ciclistes de primer nivell, amb noms com Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida o Tom Pidó, que entre d'altres corredors destacats, incloent diversos guanyadors de grans voltes, fet que garanteix una competició molt exigent.
I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns aquí al Baix Empordà, però és que més enllà de la nostra comarca també passen coses. I comencem explicant-vos que rescaten 4 adolescents atrapats en ensorrar-se a l'antic hospital d'Esparreguera. 2 dels joves estan ferits, un en estat greu, i els 2 els han traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. I ahir diumenge tarda, de cues quilomètriques a l'AP7 en els dos sentits per un accident i per l'avaria d'un camió. L'accident de 3 vehicles ha obligat a tallar l'AP7 a Llinars del Vallès poc abans de les 6 de la tarda. I avui entra en vigor la rebaixa de l'IVA al 10% a carburants, llum i gas. El pla de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà preveu també deduccions a l'IRPF per renovables i 20 cèntims d'ajuda directa en el gasoil professional. I anem fins a França perquè ahir hi havia eleccions municipals. Els socialistes guanyen a París i Marsella i l'extrema dreta a Niça. A la Catalunya Nord, l'extrema dreta de Regrupament Nacional, qui ja va guanyar a Perpinyà, també ho ha fet a Elna i a Ribes Altes, fins ara feus de l'esquerra. I també en clau internacional, Israel ordena bombardejar els ponts del sud del Líban per aïllar Hezbollah. El ministre de Defensa, Israel Katz, assegura que ha ordenat que l'exèrcit destrueixi tots els ponts sobre el riu Litani. I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns 23 de març del 2026. És moment ara per fer un cop d'ull a la previsió del temps. Bon dia de nou, Maria Alzina.
Bon dia.
Què ens espera el temps per avui i per també els pròxims dies?
Doncs mira, avui dilluns s'espera un dia amb cel ben clar, les temperatures que podran arribar als 19 graus en aquestes hores centrals del dia, tot i que les mínimes han rondat per aquells que heu sortit ja de casa als 6 graus. El vent bufarà de nord-est a 20 km per hora aproximadament i durant la resta de la setmana ens esperen temperatures bastant similars. Sí que és cert que a partir de dijous les temperatures màximes podrien baixar fins als 12-13 graus, s'anirien recuperant al llarg del cap de setmana, però sí que és cert que la setmana ens espera en aquests primers dies bastant de sol, tot i així s'anirà ennuvolant i podria haver-hi alguna precipitació de cara ja al cap de setmana. Anirem veient i segurament l'Isaac Vilà ens farà aquesta previsió en els propers dies.
Doncs sí, estarem pendents d'aquesta previsió del temps, d'aquestes primeres previsions de la primavera, un temps boig, com no pot ser d'una altra manera.
Efectivament.
I nosaltres, quan són les 8 i 10 minuts del matí, fem una petita pausa per a la publicitat de seguida i tornem aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Serà fins ara.
Supermatí. Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
El cap de setmana del 28 i 29 de març viu la Fira de Sant Josep de Figueres. Dissabte 28, la 33a Fira del Brunyol de l'Empordà, amb artesania, alimentació i activitats familiars. Diumenge 29, la 12a Cursa Urbana de Sant Josep de 5 i 10 quilòmetres. Organitza l'Associació Amics de Sant Josep i l'Ajuntament de Figueres. Més informació a firadelbrunyol.cat.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Tens un podcast?
Parles del que passa a les comarques de Girona, a l'Empordà o a la Costa Brava.
Sigui d'actualitat, de cultura, d'entreteniment, de ficció o d'esports.
A Ràdio Capital et volem escoltar.
Si tens un contingut de qualitat, t'oferim un altaveu.
Et donem l'oportunitat d'emetre el per FM i per streaming a través de taronjaradio.cat.
Escriu-nos a info@radiocapital.cat i fes que la teva veu arribi a molta gent.
I si encara no has començat, t'oferim els nostres estudis de l'Empordà perquè puguis gravar el teu podcast o videopodcast amb qualitat professional.
Ràdio Capital de l'Empordà, la ràdio que dona veu als creadors i creadores de tot l'Empordà.
Falta un minut per un quart de nou. Seguim en directe aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. És moment ara per escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Carme Fenoll.
A Tramuntanats. A l'Empordà tenim moltes coses bones. El mar, l'arròs de Pals, els pobles de pedra i la tramuntana. Sobretot la tramuntana. Hi ha gent que quan arriba a l'Empordà pregunta: avui bufa? I la resposta acostuma a ser: i tant, i si avui no bufa ja bufarà. La tramuntana és un vent molt democràtic, pentina tothom per igual, tant si ets pescador de l'escala com si estàs fent un vermut a Llafranc. També té aquesta virtut de deixar el cel netíssim, d'un blau espectacular. Però a canvi et pot girar el paraigua, la bicicleta i gairebé les idees. Els empordanesos hi convivim amb una certa filosofia. Sabem que quan arriba la tramuntana, el millor és no discutir gaire, no obrir paraigües barats i vigilar amb les portes del cotxe. Ara bé, més enllà de la broma, aquest vent també pot ser fort de debò. I per això existeix el Pla Vencat, que és el sistema que té Protecció Civil per activar avisos i coordinar serveis quan hi ha episodis de vent intens. És a dir, mentre nosaltres mirem com voleien els testos del balcó, hi ha tota una organització pensada perquè carreteres, activitats i serveis funcionin amb seguretat. Perquè la tramuntana és part del paisatge, però també cal prendre-se-la seriosament. Tot i així, a l'Empordà sabem una cosa. Després d'un bon dia de tramuntana, el cel queda tan clar que sembla que el món s'hagi rentat. I potser per això molts diem que la tramuntana ens despentina, però també ens ordena una mica molt les idees.
La tramuntana, aquest element meteorològic odiat i estimat a parts iguals pels habitants d'aquí de l'Empordà. Moltes gràcies, Carme, per aquest comentari. Nosaltres, quan passa un minut d'un quart de 9 del matí, donem pas a l'entrevista. La Costa Brava tornarà a rebre aquesta Setmana Santa una nova edició del MIC Futbol, una de les competicions de futbol base més prestigioses d'arreu del món. El torneig es disputarà entre el 31 de març i el 5 d'abril, reunirà 464 equips i més de 8.500 jugadors i jugadores. I per saber-ne una mica més, ja ens acompanya avui aquí en directe al Supermatí el seu director, el director del MIC Futbol, Juanjo Rovira. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, què tal? Tot a punt ja per aquest nou MIC?
Bueno, anem acabant d'ultimant els detalls perquè ja aquesta setmana comencen a arribar equips. És més matiners a l'Inter de Miami i després ja dissabte i diumenge ja els que venen de més lluny també hi arriben i sobretot diumenge, dilluns i dimarts, que serà els dies de més arribada i bueno, en principi doncs per nosaltres tot preparat, esperant que la tramuntana que vosaltres tant teniu ens respectigue, no que ja ens aclaren les idees abans o després, aquells dies em deixi una mica de respecte, però bueno, en principi tot el que nosaltres podem tindre controlat creiem que està controlat.
Sí, perquè per jugar a futbol crec que si fas una enquesta a tots els jugadors ja professionals de futbol base amateurs prefereixen jugar en pluja que en vent.
Sí, totalment. Jo almenys i crec que tothom sí, si plou una mica no passa res, però la tramuntana és el que més dificulta. Però bueno, són imponderables i són situacions que no pots controlar i per tant les haurem d'agafar com vinguin i endavant, a intentar organitzar, treballar el millor mic de la història i que sigui una magnífica experiència per a tothom que ens ha fet tanta confiança per venir.
No sé si hi ha novetats respecte a edicions anteriors a banda d'aquest creixement dels equips i jugadors i jugadores participants.
Bueno, hi ha novetats que hi ha dos noves seus, que són Flaçà i Arbúcies. Això ha vingut també a l'augment de participació, que, bueno, com tu has dit, tenim 464 equips, més 18 del MIC Integra, o sigui que la totalitat seran 482 equips, i, bueno, més equips, més seus, més participació de municipis, més gironització del MIC, per tant, en aquest sentit... molt contents i, evidentment, doncs, també això representarà doncs, més impacte econòmic, que l'any passat ja va ser de 14 milions i mig d'euros en una setmana i això, doncs, més gent, més municipis, més moviment, més impacte econòmic, més partits, més de tot.
Clar, perquè si parlem d'aquest impacte econòmic per als municipis, clar, ja no només són equips, també són els familiars, són els entrenadors, entenc que l'impacte econòmic va bàsicament en serveis d'hostaleria, de restauració, d'aquest tipus del tercer sector, diguem-ne.
Sí, perquè nosaltres hem de parlar que nosaltres sempre diem que nosaltres tenim unes 8.500 pensions complertes per cada dia, que això són més de 50.000 pensions complertes durant tota la setmana, perquè són els 5 dies del torneig més els dies anteriors i alguns posteriors que es queden, però clar, després hem de pensar que nosaltres tenim molts equips locals, que nosaltres només tenim controlats els jugadors i tècnics, però que venen acompanyats de moltíssims acompanyants, que bueno, si més no, si es dormen a casa, però es morzen, dinen i consumixen i compren i per tot el territori, no? Per tant, evidentment, això és un impacte econòmic importantíssim i que nosaltres, pues, bueno, més enllà de fer el torneig, pues, també és un retorn que podem donar al territori, que tant ens ajuda, tant ens apoya i tant ens ha acollit a casa seva per a que això pugui anar creixent any rere any i que cada any vagi agarrant més força.
Perquè quantes seus teniu aquest any?
Tenim 46 seus aquest any, que en camps de futbol són 50, perquè hi ha algunes seus que tenen més d'un camp de futbol. En Palamós, per exemple, doncs tenim l'estadi, tenim tres camps de futbol set. Mm. Bueno, a Sant Antoni Calonge o Calonge Sant Antoni tenim quatre camps de futbol set. Per tant, bueno, són 46 municipis en més de 50 camps de futbol.
No sé si és fàcil coordinar-se amb tants municipis, tants camps de futbol.
Bueno, quan hi ha bona voluntat, quan tothom rema amb la mateixa direcció, quan tothom bufa per a que la pilota toca el pal i vegi dins, és més fàcil, no? Ja fa molts anys, no? Enguany estem parlant de la 23a edició aquí a la 24a del MIC, però la 23a edició aquí a la Costa Brava, a Comarques de Girona, i, bueno, al final ja passes de tindre una relació professional al principi, no?, a una relació de cooperació, d'amistat, de confiança, i això fa que les coses siguin més fàcils.
Clar, perquè el MIC està, diguem-ne, més que consolidat ja amb aquestes 23 edicions de la Costa Brava, 24 en total, però no només a Catalunya o a l'estat espanyol, sinó també arreu del món, diria jo. No, ho veieu així des de dins?
Sí, sí. Bueno, ara nosaltres que us agrada parlar del que en diem univers MIC, no? Hem de pensar que tenim el MIC que parlem, el més important, el pal de paller de la nostra institució. Però després també des de fa dues edicions, aquesta serà la tercera, fem un MIC exclusivament femení, que enguany tindrem uns 80 equips en categoria femenina, fem el MIC Futbol 7. L'any passat vam iniciar el MIC a Punta Cana i ara estem avançant amb bastanta força un projecte per poder fer un MIC a Xina, perquè tenim una proposta que s'està estudiant i s'està negociant. Per tant, vol dir que el model MIC que s'ha instaurat i que ha tingut èxit i que per molts anys que pugui durar a la Costa Brava, bueno, pues que tenim peticions i tenim propostes de poder externalitzar i internacionalitzar.
Per qui no ho conegui o no ho entengui, Juanjo, els equips participants com arriben a ser participants, diguem-ne? Es fa una tria, ells fan una sol·licitud per participar-hi, s'han de classificar d'alguna manera, com va això?
Bueno, hi ha diferents tipus de possibilitats. El primer estan els equips seu, que nosaltres a totes les seus, el primer que res els oferim totes les seus que puguen tindre un equip representatiu de la seva població, i si pot ser la categoria que es juga a la seva població encara millor. A part de que poden, a part, inscriure altres equips, els clubs que són seu, per dir-ho d'alguna manera. Després tenim els equips convidats, que és el fet diferencial que tenim al MIC. Hi ha tres grans tornejos en gran volum. Podem tindre Espanya, la Donosti Cup o la Mat Cup, que tenen tants o més participants que nosaltres, però ells, els equips grans, no van, i aquest és el segell del MIC, que és la participació i la convivència, no?, i dels equips grans en els equips més modestos. I després, pues, estan els equips que venen a participar i que paguen per participar, tant els que són locals, que pernocten a casa i simplement venen a jugar, com els que venen de fora, els que nosaltres no ens encarreguem des que arriben a l'aeroport de Barcelona fins que marxen, no? Tots els transfers des dels aeroports, els transfers interns, les places d'hotel, bueno, tota la gestió íntegra, diguéssim.
No tinc cap dubte que teniu un departament de màrqueting espectacular, però clar, crec que no hi ha millor estratègia de màrqueting que veure jugadors que han passat pel MIC ser actualment un dels millors jugadors del món.
Sí, sí, bueno, de fet, els últims anys les presentacions hi han sigut així, no? Hi han sigut que jugadors importants que no fa tant van jugar al MIC, perquè, bueno, en Pau Cugarcí, que va ser un dels padrins, va jugar al MIC fa tres temporades, o la Mini Amal va jugar fa quatre, no? I, per tant, bueno, o Dani Olmo, tots els últims padrins que, diguéssim, hem tingut són jugadors que han passat pel MIC, i, claro, que ells d'alguna manera cedisquen la seva imatge, que vulguin lligar la seva imatge al torneig i que, a més, ne parlin en tant i tan bé, pues això fa que, com tu dius, que tenim un gran departament de màrqueting, i això també es doni gasolina per poder exportar el torneig al món, i per això la participació de 42-43 països del món, que a vegades al·lucinem, no? Al·lucinem que hi ha països que no els ha sentit nombre mai i dius, bueno, aquesta gent com poden saber que existeix Catalunya, que existeix com la Costa Brava, les comarques de Girona, que existeix un torneig que es diu el MIC per poder venir. Però bueno, així és i així hem de continuar treballant en molta força, en molta empenta, en molta il·lusió i, bueno, i en una gran professionalització, cada vegada intentant polir més els detalls perquè, bueno, pues això també és un acte de molta responsabilitat per a nosaltres, de que no podem fallar tota aquesta gent que tants esforços fa per poder venir al MIC.
Clar, el MIC comporta molts futbolistes, molts familiars, molts entrenadors, molts acompanyants, però també molts caçatalents, no?
Sí, perquè, claro, hem de pensar que estem parlant de jugadors que han arribat a l'elit, que potser han vingut a jugar amb el Barça, amb el Real Madrid o amb altres equips, però tenim el cas, per exemple, de Pedri, que va venir amb el Joventut La Laguna de Tenerife, que era l'equip del seu poble, no? O Sergi Roberto, que va vindre a jugar amb els Santes Creus de Reus, o Sergi Busquets amb el Javac de Terrassa. Per tant, bueno, hi ha jugadors que el Mic els ha servit per poder-se ficar a l'aparador, que els puguem veure els clubs professionals i que a partir d'aquí pues, puguen tindre una oportunitat de futbolística i de vida. I, per tant, evidentment, a més hem de pensar que el MIC es juguen més de 1.100 partits en pocs dies i, claro, aquests observadors se'ls va molt bé perquè en pocs dies poden veure molts partits i molts jugadors.
Clar, així tot estem parlant de casos que són una ínfima minoria, els que arriben a ser jugadors professionals del Barça, en aquest cas, la majoria, o professionals d'altres equips. No sé com es gestiona la frustració, entre cometes, de no poder arribar aquí, tot i tenir-ho o veure-ho molt a prop. No sé quin és el paper dels pares també en aquest cas, si des de petits ja també lidiar amb el fracàs esportiu en aquest cas. No sé, el MIC ho heu de veure cada any.
Bueno, hi ha jugadors final, que s'ho agafen. Al final la gestió és una gestió personal i particular i familiar, no? Vull dir, bueno, jo crec que el futbol i l'esport en general s'ha de prendre com un tema de diversió, com un tema de formació de valors, que n'hi ha moltíssims, no? Si els vols d'alguna manera assumir, la puntualitat, el respecte, el companyerisme, n'hi ha molts i molts. Després, a partir d'aquí, pues, s'ha de donar compte la gent que hi ha molts els que participen i pocs els que arriben. Però, de fet, aquesta és una de les coses que a nosaltres més ens alegra, perquè no només estan contents i recorden en carinyo els jugadors professionals que han passat pel MIC, sinó que de voltes et trobes algú pel carrer o a qualsevol lloc que et reconeix i diu, escolta, que tu ets del MIC, no? Sí, jo vaig jugar al MIC quan era l'Eviu, quan era infantil i quan tal. I potser és una persona pues, que està treballant, jo què sé, d'advocat, de mestre, de fuster o d'electricista, no? Per tant, bueno, això és una satisfacció que tenim, de que la gent recorda el torneig, el seu pas i la seva experiència com una gran experiència de vida i formativa per a la persona.
Ja per anar acabant, Juanjo, ho has comentat abans, hi ha el MIC també femení. No sé com està el futbol base femení.
Bueno, la veritat és que està creixent moltíssim. Nosaltres som un torneig que d'alguna manera ens hem caracteritzat des de l'any 2001, que tenim categoria femenina, quan el futbol femení era, entre cometes, residual, no? Seguim tenint una categoria femenina, totes les nostres categories són mixtes. De fet, Laia Codina va jugar al MIC amb el Farners, amb una categoria mixta, amb l'infantil del Farners, amb els seus companys del poble i de classe, no? Per tant, totes les noies que vulguin participar, a part de tindre la categoria femenina, si el seu club no fa equip, doncs poden participar en categoria mixta des de l'Eví fins a juvenil. Però després també, com t'he dit abans, doncs va fa dues temporades vam iniciar un MIC de futbol femení, exclusivament de futbol femení, que la primera temporada vam tindre 36 equips, l'any passat en vam tindre 60 i enguany ja tindrem més de 80. Per tant, bueno, això també fa que sigui exponencial, a poc a poc es va professionalitzant més, es va aprenent més seriosament tot i el futbol femení està creixent molt i molt i molt bé.
Doncs Juanjo Rovira, director del MIC Futbol, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí per explicar aquesta nova edició del MIC, la 23ena a la Costa Brava, la 24ena en total. que vagi molt bé aquesta setmana, aquest més de 1.000 partits que hi haurà a diferents municipis d'arreu de la Costa Brava, de les comarques gironines. Això, repeteixo, que vagi molt bé i fins la pròxima.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
I nosaltres, quan són 2:15 de nou, donem pas a l'informatiu. Comencem aquest informatiu explicant-vos que una vuitantena de persones es van concentrar aquest divendres davant el Consell Comarcal del Baix Empordà com a mostra de rebuig davant una agressió física a una professional dels serveis socials bàsics per part d'un usuari. Des del sector asseguren que no es tracta d'un fet aïllat, sinó que forma part d'una realitat creixent i que aquestes situacions posen en risc la integritat dels professionals i debiliten un servei públic essencial per a la cohesió social. Per això reclamen que els professionals dels serveis socials siguin reconeguts com a agents de l'autoritat i que s'apliquin mesures preventives per garantir la seguretat, així com protocols clars d'actuació en situacions de violència. Maria Alzina.
El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, va expressar el seu rebuig més ferm a l'agressió física que va patir aquesta professional dels serveis socials bàsics mentre exercia la seva feina, un acte que consideren greu i preocupant. L'organisme va remarcar que els serveis socials constitueixen un pilar essencial per a la societat, ja que els seus professionals treballen diàriament amb persones i famílies en situació de vulnerabilitat per garantir drets, prevenir riscos i promoure condicions de vida dignes.
Sobretot, no, la de la denúncia, no, de que hi ha hagut aquest fet, i a més tenir clar que aquest fet no és un fet aïllat, sinó que ens passa molt sovint, potser a vegades no arriba tant a l'agressió, però sí amenaces molt greus a les nostres treballadores, i penso que això s'ha de denunciar i s'ha de reivindicar, sobretot, de que necessitem protegir-nos més.
Aquesta era la directora de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà, Montse Godellol, que va destacar que el que havia passat no era un fet aïllat i que treballen amb realitats molt complexes. I és que Godellol, com explicava, lamentava la sensació d'impunitat que tenen alguns usuaris. Segons han exposat, els professionals es troben sovint en situacions de tensió, intimidació i agressions en contextos complexos. Una realitat que van lamentar que sovint es banalitza o es minimitza. Això, segons van exposar, té un impacte molt greu tant en l'àmbit emocional com professional, afectant la salut i benestar dels treballadors, així com la qualitat dels serveis que poden oferir.
Davant d'aquesta situació, l'ENS ha reiterat la necessitat de reforçar la protecció dels professionals i ha reclamat més reconeixement social i institucional a la seva tasca.
En concret, van exigir que els treballadors dels serveis socials siguin considerats agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions, equiparar-los a altres col·lectius del servei públic com els cossos de seguretat, el personal sanitari o també el professorat. A més, van demanar impulsar mesures efectives per garantir la seguretat en els centres de treball, així com establir protocols clars de prevenció, actuació i suport davant de situacions de violència. Des del col·lectiu van exigir que es tracti els professionals de l'àmbit social com agents de l'autoritat, una proposta que van fer seva al Consell Comarcal del Baix Empordà, que va reclamar també al govern els canvis legislatius corresponents perquè les treballadores socials passin a ser agents de l'autoritat.
I SOS Costa Brava ha valorat positivament l'aprovació del nou decret que ha de protegir les fanaranògames marines al litoral, ja ho direm. Considera, però, que cal anar més enllà perquè la normativa sigui realment efectiva. L'entitat reclama que s'incorporin mesures concretes com l'obligatorietat d'utilitzar la cartografia oficial amb l'objectiu d'evitar que les embarcacions puguin fondejar en zones protegides al·legant desconeixement.
També demanen que aquesta cartografia es mantingui i s'ampliï i no es redueixi en cas de degradació per afavorir la recuperació d'espècies com la posidònia oceànica. Un altre punt clau és l'augment de la vigilància al llarg de la costa. Segons SOS Costa Brava, calen més recursos per controlar zones sensibles com el Golfet, la Badia de Palamós o el Cap de Creus, entre d'altres espais del litoral gironí. Pel que fa al règim sancionador, la federació aposta per un model més contundent. Proposa aplicar la presumpció de dany que permetria sancionar directament les embarcacions que fondegin sobre praderies marines sense necessitat de portar proves submarines. Aquesta fórmula ja s'aplica a França després d'una sentència pionera. Finalment, SOS Costa Brava defensa que els recursos econòmics derivats de les sancions es destinin a protecció i restauració d'aquests ecosistemes. Recorden que les fanerògames són essencials essencials en la lluita contra el canvi climàtic, ja que actuen com a embornals del CO2 i són hàbitats de nombroses espècies marines. L'entitat espera que els efectes del decret es comencin a notar ja aquest proper estiu al conjunt de la Costa Brava.
I el projecte Hidronet Baix Ter, cofinançat per la Fundació Biodiversitat en el marc dels fons europeus Next Generation, es va presentar divendres a Torroella de Montgrí i aposta per transformar la gestió de l'aigua al tram baix del riu Ter amb un model basat en la natura. Amb un pressupost global de prop de 3 milions d'euros, la iniciativa vol donar resposta als problemes recurrents d'inundacions que afecten diversos nuclis urbans del Baix Ter, provocats en gran part per la reducció històrica de les zones inundables i un marge de drenatge centrat en l'evacuació ràpida de l'aigua.
El projecte planteja substituir aquest model tradicional per una xarxa d'aiguamolls i zones de laminació que permetin retenir l'aigua de manera temporal, alentint el flux i reduint el risc de desbordaments. Aquesta estratègia, coneguda com a territori esponja, no només contribueix a minimitzar els efectes de les pluges intenses, sinó que també millora l'estat ecològic dels sistemes aquàtics, afavoreix la biodiversitat i ajuda a retenir nutrients i contaminants. Segons els experts de la Universitat de Girona, es tracta d'afrontar conjuntament dos fenòmens previs del clima mediterrani, com són la sequera i les inundacions, dues cares d'una mateixa realitat. La iniciativa, que va començar l'octubre del 2022 i està a punt d'acabar, ha comptat amb la participació de 7 socis, entre els quals la Diputació de Girona, el Consorci del Ter i diversos ajuntaments com els de Torroella, Gualta i Ullà. En aquests municipis s'han dut a terme actuacions concretes com la renaturalització de trams fluvials, la retirada d'espècies invasores o la millora de drenatge amb intervencions que han arribat fins als 3 quilòmetres de la llera en alguns casos. A Ullà, per exemple, les darreres tempestes ja han posat a prova el sistema evitant que l'aigua arribés al nucli urbà. Tots i els beneficis previstos, el projecte també ha generat controvèrsia entre alguns veïns de les zones on s'han dut a terme les actuacions, que expressen dubtes sobre la seva eficàcia real i, sobretot, sobre el manteniment a llarg termini d'aquestes infraestructures verdes. Aquesta desconfiança posa de manifest la necessitat de reforçar la comunicació i l'implicació ciutadana en projectes d'aquest abast.
A més de les actuacions sobre el terreny, el projecte ha desenvolupat un pla integral de gestió del risc d'inundació per a tota la zona del Baix Ter, amb diagnosi, identificació de punts crítics i un programa de mesures basades en la prevenció i la protecció.
També s'ha treballat en la coordinació entre administracions, la participació ciutadana i la sensibilització amb debats públics, exposicions i presència en fòrums especialitzats. Els responsables institucionals han destacat el projecte com un primer pas per avançar cap a un model més sostenible i resilient. Els alcaldes implicats han subratllat la importància de col·laboració entre administracions i han reconegut que tot i implicar la transformació d'alguns espais, com terrenys agrícoles, els beneficis en termes de seguretat i medi ambient són clars. En aquesta línia, el projecte es planteja com una experiència replicable a altres territoris amb problemàtiques similars, consolidant també una nova manera d'entendre la gestió del risc d'inundacions.
I el candidat de Junts a l'alcaldia de Palafrugell, David Martín, ha presentat el lema de la seva campanya per a les eleccions municipals del 2027. Sota el concepte Ara Palafrugell, situa el municipi i la seva gent al centre del projecte polític. L'acte es va celebrar aquest dijous 19 de març, al vespre, al Museu del Suro, amb el suport de membres del partit, com el secretari general del partit Jordi Turull, el senador i responsable de política municipal de la Vegueria de Girona, Joan Beguer, o bé la presidenta comarcal de Junts al Baix Empordà, Vanessa Pairó, i la diputada de Junts al Congrés, Marta Madrenas. Ferran Castelló.
Martín ha assegurat que el lema no és només una marca electoral, sinó un compromís amb la ciutadania. En aquest sentit, ha afirmat que el projecte vol impulsar un canvi real, profund i rotund davant el que considera una manca de lideratge del govern actual. El candidat ha defensat que Palafrugell continua sense una estratègia clara en àmbits com l'habitatge, la seguretat, la neteja o la planificació urbana. També ha afirmat que hi ha una gestió basada en la inèrcia i sense una visió de futur. En aquest sentit, ha criticat la gestió dels darrers anys.
Palafrugell continua sense un projecte clar de municipi, sense una visió compartida de futur, sense una estratègia urbana coherent, sense una aposta decidida per l'habitatge assequible, sense una política clara de seguretat i convivència, sense una gestió valenta de l'espai públic, sense un equilibri real entre vila i nuclis, sense els recursos necessaris per a la cultura local i popular del nostre municipi, sense unes instal·lacions en condicions per als nostres clubs esportius i als nostres esportistes.
En contraposició, ha exposat propostes centrades en la millora de l'espai públic, el reforç de la seguretat, l'habitatge assequible i el suport al teixit econòmic local. També ha destacat la necessitat de generar oportunitats per als joves i evitar que hagin de marxar del municipi. El projecte també inclou mesures per potenciar el comerç, modernitzar l'administració i reforçar els serveis als barris i nuclis. A més, aposta per la tecnologia com a eina per millorar la gestió municipal. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avalat la candidatura i ha destacat el perfil de Martín.
Inclús estan a l'oposició per aconseguir coses que facin la vida més fàcil i més feliç a la gent de Palafrugell, doncs truca molt al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a la Generalitat, etc., doncs per fer per això, perquè la gent de Palafrugell tingui la vida més fàcil i més feliç i els joves d'aquí tinguin un horitzó en el seu municipi i no hagin de marxar a fora, no? I per això estem tan convençuts de la seva candidatura, perquè ha demostrat estar-hi a les verdes i a les madures ho pot fer molt bé.
Amb el lema ara Palafrugell, el candidat vol transmetre la idea d'urgència per impulsar un nou model del municipi centrat en la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania.
L'Eurilka Master 2026 de Calella de Palafrugell ja escalfa motors, amb un bon ritme d'inscripcions. Quan falta un mes per començar la competició, més de 80 esportistes ja han confirmat la seva participació en aquesta cita internacional de vela, que es disputarà del 16 al 19 d'abril en el marc del 28è Trofeu Calella de Palafrugell Memorial Pitus Jiménez Ferran.
L'organització preveu que el nombre d'inscrits s'aproximi al de l'edició passada, especialment tenint en compte que el termini estàndard d'inscripció es tanca aquest diumenge i que, com és habitual, encara s'esperen inscripcions d'última hora. La regata comptarà amb participants de fins a 13 nacionalitats, amb presència destacada de regatistes espanyols, francesos, holandesos i britànics, entre altres. La competició inclourà diferents categories màster segons l'edat i es disputarà amb embarcacions Ilka 6 i Ilka 7. Considerada una cita imprescindible del calendari internacional de vela màster, la prova combina l'alt nivell esportiu amb un fort component social. A més, per segon any consecutiu, incorporarà el sistema de geolocalització Track-Track, que permetrà seguir les regates en temps real i analitzar-ne el desenvolupament des de dispositius mòbils.
Palamós reobre el Passeig del Mar amb una reforma de 7 milions d'euros i preveu una segona fase per connectar amb la platja gran. Berta Roura.
Palamós reobrirà el Passeig del Mar el pròxim 27 de març després d'una reforma integral que ha transformat aquest espai emblemàtic amb una inversió de prop de 7 milions d'euros. L'acte de reobertura inclourà activitats festives com la participació dels gegants, actuacions musicals i un recorregut pel passeig per convidar la ciutadania a redescobrir-lo. Les obres han millorat l'accessibilitat, la connexió amb el nucli urbà i han incorporat criteris de sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic, mantenint elements característics com el sauló i les arcades. El projecte es completarà en una segona fase després de l'estiu, que permetrà connectar el passeig amb la platja gran i recuperar espais naturals del litoral.
I el Festival Soc reuneix més de 600 ballarins a Torroella de Montgrí i es consolida com a referent de la dansa urbana a Catalunya. Berta.
Torroella de Montgrí ha acollit aquest cap de setmana el Festival Soc de dansa urbana i fusió, que ha reunit més de 600 ballarins i ballarines i ha convertit el municipi en un gran escenari obert a la dansa. El certamen es consolida com una plataforma de referència a Catalunya, oferint un espai d'exhibició per a escoles i companyies en un format no competitiu i accessible a tota la ciutadania. Les actuacions s'han repartit pel carrer i l'espai ter, amb una programació que ha combinat exhibicions gratuïtes i un espectacle central amb diferents grups. El festival també ha inclòs tallers i presència internacional, amb la participació del col·lectiu Ghetto Funk Collective, reforçant així el seu objectiu de donar visibilitat al talent jove i apropar la dansa urbana al públic.
I el Festival Portal Blau celebrarà aquest any la seva 19a edició amb una programació de prop de 30 activitats entre el 16 de maig i el 17 d'octubre. Aquesta és una proposta que tornarà a combinar música, arts escèniques i espais de pensament en diferents escenaris de l'Escala i també d'Empúries. El festival manté així l'aposta per allargar l'activitat més enllà dels mesos centrals d'estiu i reforçar una oferta cultural estesa durant bona part de l'any. Maria Alzina.
La programació inclourà 18 concerts i reunirà noms destacats com Sopa de Cabra, La Fúmiga, Maria del Mar Bonet, Clara Pella, entre molts d'altres. També hi haurà una presència destacada d'artistes emergents amb actuacions de Victòria Vilalta, Amaia Miranda, Anna Dibori Naina i Lecoq, entre d'altres noms. El codirector del Festival Portal Blau, Miquel Fernández, ho explica.
Aquest increment en l'aposta d'artistes emergents reflecteix en la mateixa programació que hem presentat avui del festival. En aquesta edició, com heu pogut veure, hem incorporat 10 propostes d'artistes emergents dins del conjunt de les 29 propostes artístiques que formen part del cartell. És a dir, més d'un terç de la programació. Aquesta presència significativa posa de manifest la voluntat que tenim per generar oportunitats reals per a artistes en els primers anys de la seva trajectòria.
Més enllà dels concerts, Portal Blau reforça la seva identitat com a festival que connecta creació artística, patrimoni i paisatge mediterrani amb propostes de dansa contemporània, clown, poesia i experiències participatives. En aquesta edició, els espais principals tornaran a ser la Mar de Manassa, el Fòrum Romà del Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries, la Riba, el Camp de les Aromes, l'Alfolí de la Sal i el Jardí Clos del Pastor, als quals s'hi afegeixen nous punts del territori empordanès. El festival també manté el seu compromís social, educatiu i ambiental amb iniciatives pròpies que van més enllà de la programació artística. Entre aquestes propostes hi ha el projecte Llavors, que connecta les arts amb les escoles rurals de l'Alt Empordà, el concurs de fotografia Medfoto, el curs de formació per a joves sobre organització de festivals i el nou espai dedicat al talent emergent. A més, l'edició d'aquest any també posarà el focus en projectes vinculats a la salut i el suport a entitats del territori. Entre aquestes accions, Miquel Fernández també destaca la creació de la guia per la incorporació de la perspectiva de gènere i organització de festivals elaborada per Cristina Torres.
I abans de donar pas a la secció esportiva amb Oriol Bernat, un últim apunt informatiu d'esports, en aquest cas, i és que la Volta Ciclista a Catalunya donarà el tret de sortida avui mateix, 23 de març, a Sant Feliu de Guíxols. El pilot està format per més de 150 ciclistes de primer nivell amb noms com Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida o Tom Pidcock, entre altres corredors destacats, incloent diversos guanyadors de grans voltes, fet que garanteix una competició molt exigent.
El recorregut inclourà 7 etapes amb un protagonisme destacat de la muntanya, amb 3 jornades d'alta exigència que seran determinants per a la classificació final i que posaran a prova els millors escaladors. En total, la cursa superarà el miler de quilòmetres al llarg d'una setmana de competició amb sortida a la Costa Brava i arribada final a Barcelona, on es mantindrà el tradicional circuit de Montjuïc. Amb aquesta combinació de recorregut exigent i participació de primer nivell, la Volta es consolida com un esdeveniment esportiu de projecció internacional i amb capacitat d'atraure l'atenció dels aficionats al ciclisme.
I com sempre, els dilluns ens agrada parlar d'esports, repassar el cap de setmana en clau esportiva aquí al Baix Empordà i també ampliar una mica el focus a les comarques gironines. I ho fem com sempre amb Oriol Bernat. Què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Per aquí molt bé. Com esteu vosaltres per l'estudi?
Doncs bé, mira, de primavera, el matí una mica fred, ara es comença a sortir, sí, eh? A tocar més el sol i si està millor. Primavera.
Que bé. Doncs sí, comencem un repàs de les cròniques esportives del cap de setmana amb una boníssima notícia a banda de l'arribada de la primavera, que també ens agrada, i és que el Bisbal Bàsquet fa un pas de gegant per aconseguir la permanència guanyant el Salou per 78-76. Us explico que els d'Eric Solís van haver de treballar més del compte, més del que s'esperava, per superar el CUE. De fet, l'equip va sortir molt endollat, va començar molt bé el partit, va agafar un gran avantatge al primer quart, però a veure com els visitants van batallar fins l'última jugada i no van perdre mai la cara al partit. El Salou, tot i ocupar l'última posició i estar pràcticament descendit ja a aquestes alçades de la temporada, va arribar al Pavelló Vell amb moltes ganes de demostrar que encara creu en la salvació. En el primer quart, els visitants van pressionar de prop els bisbalencs fins que un parcial de 14-5 va permetre als locals agafar aire i obrir una primera escletxa al marcador. Amb aquest avantatge, els empordanesos van saber aguantar bé el marcador i després semblava que la victòria seria plàcida. Els tarragonins, però, van escurçar diferències abans de marxar cap a vestidors. A la segona meitat, Joan, destaquem una altra vegada Ade Adebayo.
Crec que cada setmana diem el mateix nom, eh?
Sí, i tinc... Bueno, no és que tingui cap notícia, però tinc un vaticini, i és que la temporada que ve ja no el direm, perquè està fent un temporadot que em sembla que també se'ns l'emportaran.
Sí,
igual com explicàvem, de la mateixa manera que explicàvem amb Mikhailov la setmana passada,
sí.
Diria que l'any que ve ja no veurem el Pavelló Vell, perquè és una brutalitat de jugador, fa esmaixades per sobre dels altres rivals, tampoc és un jugador especialment alt, fa taps traient mig metre de l'assistència, Vull dir, és una cosa per anar-ho a veure, eh?
Sí, sí, sí.
El jugador bisbalenc doncs, va dominar totes les cares del partit, com acostuma a fer, agressius sota la cistella i intens en defensa. Això sí, sembla que aquesta temporada a la Bisbal no tenim victòria fàcil i sempre doncs no, s'ha d'acabar suant. El partit semblava encarrilat, el Salou va reaccionar amb encert ofensiu i vam tenir un altre partit amb suspens. Un parell de decisions, a més, dubtoses d'una parella arbitral que semblava que notava la pressió del públic, també van jugar-hi el seu paper perquè els visitants se situessin a només 2 punts a falta de 30 segons, posant emoció fins al final. De fet, en la derrota de fa 2 setmanes ens va faltar 2 puntets que van venir d'una antiesportiva a l'últim minut. Què va passar aquesta setmana? Doncs una altra antiesportiva a l'últim minut provinent de la banqueta.
Altres.
No se sap si és que són aquells nervis o és que la parella arbitral té facilitat per pitar en contra. No ho sabem, no ho sabrem.
No ho sabem.
En fi, desenllaç...
Deixem-ho.
Sí, no... És una cosa una mica estranya, perquè sempre acaba passant el mateix, però és veritat que l'envien al pavelló vell. És fort, és bèstia. En un desenllaç infart, al final el Bisbal Bàsquet va saber resistir amb el suport del pavelló vell i es va acabar enduent una victòria clau que deixa la permanència pràcticament assegurada.
Sí, pràcticament, però encara no oficialment, diguem-ne, no matemàticament. Si mirem la classificació... quin camí agafarà el Bisbal Bàsquet a partir d'ara, perquè a més és una lliga molt apretada i si guanyes 3 partits et poses a dalt, i si en perds 3 et poses a baix.
Exacte. Té la classificació, diguéssim, assegurada de forma oficiosa, però no oficial. Això vol dir que, mira, fem un mapa mental. A falta de 4 jornades, el sol gironès Bisbal Bàsquet es troba 3 victòries per sobre el descens. És desè la classificació en una lliga de 14, són 2 grups a segona FEB. Evidentment el Bisbal Bàsquet està al grup est i està desè de 14, com comentàvem. Què passa? Que ara mateix té 9 victòries, 13 derrotes i el Mataró, que seria el 12è classificat, que és el que jugarà la promoció de descens, és a dir, jugarà amb el 12è classificat de l'altre grup per no baixar, estàs a 3 victòries. Però a més, el Mataró té un partit més jugat. Per tant, el Mataró només li queden 3 partits. Hauria de guanyar els 3 partits i el seu gironès Bisbal Bàsquet perdre els 3 partits. És poc probable i tot i així encara tindríem possibilitats de salvar-nos amb el play-off de descens. Què passaria a partir d'ara? Doncs si el Bisbal Bàsquet supera el Saragossa, que el té a només una victòria, el que jugaríem seria la fase d'ascens i aquí, si més no, no hi tindríem res a perdre i ens ho passaríem bé.
És que com canvia la història amb només una victòria i una derrota, és increïble aquesta lliga.
Exacte, és molt divertit a més perquè és clar, és una lliga on només desè i onzè no fan res més.
Sí, exacte. Sí, sí, sí.
Perquè del 9è al 2è juguen un play-off, el primer juga una eliminatòria molt ràpida contra l'altre primer i el que guanya puja i després el que perd s'afegeix doncs, a les eliminatòries de play-off. Ho expliquem així molt ràpid perquè és una mica enrevessat, però bé, queda només un partit de lliga regular al pavelló vell de la Bisbal i és una bona oportunitat per veure aquests jugadors que, ja dic, que esperem que m'equivoqui, però que probablement l'any que ve ja no hi seran.
Ho dic-lo fins que puguem, a l'àrea Adebayo. Canviem ara d'esport, no parlem del corredor Mató Palafrugell perquè va descansar aquesta setmana, l'Hockey Lliga Plata no es reprendrà fins passat Setmana Santa, però seguint el Baix Empordà ens arriben bones notícies des de Palamós, del futbol.
Exacte, el Palamós Club Futbol segueix líder de Primera Catalana després de derrotar el Torroella en el derbi Baix Empordanès per 3-0. Com comentàvem, ahir era dia de derbi i es va quedar finalment la victòria al Municipal Palamós Costa Brava. Els jugadors de Carles Polvillo es van imposar amb claredat amb gols de Cai, de Mercader i Antequera, sumant 3 punts importants en un partit que va dominar des del primer moment. A la primera part va portar el pes del joc i va trobar premi al minut 15 amb Cai quan va avançar als locals, després una bona assistència d'Antequera. Amb aquest avantatge i amb bones sensacions, el Palamós va marxar al descans amb el partit encarrilat però la represa dels locals van pujar el ritme només de començar. Mercader ja va ampliar diferències amb un xut des de la frontal al minut 48, superant el porter Eloi. Amb el duel controlat, Antequera va acabar de sentenciar al minut 73 amb el tercer gol. De fet, amb aquesta victòria, Palamós tanca la jornada com a líder amb 43 punts, manté aquest lideratge, confirmant el bon moment de forma de l'equip. Després de 23 jornades, els palamosins es troben en un gran moment de forma i ara mateix tindrien plaça de Lliga Elite la temporada vinent. El proper compromís dels groc i blaus seria el dissabte 28, serà el dissabte 28 de març a les 6 contra el Banyoles. En aquest cas, sí, que estem parlant d'un probable ascens que ens alegraria molt des d'aquí, ja que el Degà ara mateix es troba en hores baixes a nivell global, entenem, per la categoria que ocupa, i seria un inici de remuntada ja, tenint plaça l'any que ve de Lliga Elite.
Doncs sí, doncs sí. També t'he de dir, Oriol, que en aquest partit passés el que passés serien bones notícies, perquè potser un empat sí que seria la pitjor notícia, però si hagués guanyat el Torroella, evidentment també és aquí que ens alegraríem, tot i que clar, el Palamós segurament necessitava més la victòria per seguir líder que no el Torroella.
Exacte, aquí estem seguint més el Palamós perquè sabem que té l'objectiu de pujar-li a Lliga Elite i és un històric, però evidentment ens n'haguéssim alegrat d'aquesta victòria del Torroella com a Baix Empordanès, ja que seguim l'actualitat de la comarca sempre.
Doncs ara fugim de la comarca, anem fins a la capital de la nostra demarcació, fins a Girona, per seguir parlant de futbol, però en aquest cas no tan bones notícies del Girona.
Doncs no, perquè el Girona va caure aquest dissabte al Sadar davant l'Osasuna per 1-0 en un partit on només Gazzaniga va sostenir l'equip fins al tram final. Els de Mitchell van oferir la seva pitjor versió d'aquest 2026 i es van veure clarament superats per un rival molt més intens i agressiu. Des de l'inici, l'Osasuna va dominar amb autoritat i va posar setge a la porteria gironina. Com comentàvem, Paulo Gazzaniga es va convertir en el gran protagonista en diverses intervencions de mèrit, especialment davant un perillós Víctor Muñoz. El Girona, en canvi, gairebé no va inquietar en atac, va ser molt estèril i va arribar al descans sense xuts, amb una imatge molt pobra. A la segona part, els gironins van intentar reaccionar tímidament i van tenir alguna aproximació, però sempre sense encert. Quan semblava que el punt podria ser possible gràcies a les aturades del porter argentí, va arribar el cop definitiu. Al minut 80, Ante Budimir, que és el gran butxí del Girona, sentia una dada que deia que dels últims 7 gols que han encaixat el Girona contra l'Osasuna, 6 han sigut d'Ante Budimir, de croat. Va rematar una centrada de Quique... Sí, sí, és ben bé el butxí de Mitchell, però,
sí, sí.
Però bé, no ens el trobarem més aquest any ja. Com dèiem, el croat va rematar una centrada de Quique Barja per fer l'únic gol del partit i trencar la resistència visitant. Derrota justa i fins i tot curta, m'atreviria a dir, per un Girona que va mostrar una clara inferioritat. Amb aquest resultat, l'equip veu com el descens es torna a apropar, sembla que estem fent la goma, quan ens separem una mica la jornada següent se'ns torna a apropar i se situa ara mateix el Girona a només 6 punts i confirma que potser encara queda una mica per patir en aquest tram final de temporada.
Evidentment que s'ha de patir. Si és aficionats del Girona, sempre s'acaba patint.
Exacte, no.
Acabem, Oriol, amb l'Espart Girona, que va aconseguir un tros de victòria a València.
Doncs sí, l'Espart Girona va aconseguir una victòria de molt i molt mèrit a la pista del València per 71-74, un partit marcat per les baixes i pel patiment final. Sembla que estem abonats al patiment a Girona. Sí. L'Uni va signar un primer temps excel·lent, dominant amb autoritat i arribant a tenir un avantatge de fins a 18 punts, 24-42, gràcies a l'encert ofensiu i al control del rebot. Koulibaly va liderar l'equip en els primers minuts, ben acompanyada per jugadores com Guerrero, Carter o Josite, en un tram on les gironines van mostrar una gran superioritat. Però a la represa, el València va reaccionar i el partit es va igualar. La fatiga i les pèrdues van permetre a les locals retallar distàncies i arribar amb opcions al tram final. I en un desenllaç d'infart, l'Uni va saber resistir. Un rebot clau de Guerrero i dos tirs lliures de Holm van acabar decidint el duel abans que Leti Romero fallés el triple final. Una victòria de caràcter que reforça l'equip.
Doncs un altre desenllaç d'infart. Ens estem abonant als finals igualats en aquesta secció, cosa sí. que ens agrada. No ens agrada patir, però si caben bé,
ens agrada.
Evidentment que sí. Oriol Bernà, una setmana més.
El dilluns, a més, ens ho mirem amb més calma, sempre.
Això sí, en perspectiva. Oriol, moltes gràcies un dilluns més per acompanyar-nos aquí al Supermatí, portar-nos els resultats esportius més destacats del Baix Empordà, també de Girona. Ens escoltem la setmana que ve, dilluns.
Gràcies, Joan. Una abraçada i bona setmana.
Adéu-siau.
Adéu.
mig minut perquè siguin les 9 en punt d'aquest matí de dilluns 23 de març del 2026. Nosaltres ens acomiadem aquí en el primer supermatí de la setmana aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I tornarem demà, com sempre, a les 8 del matí aquí al supermatí en directe al despertador d'actualitat d'aquí del Baix Empordà. Fins demà. Adéu-siau.